I encarem la recta final de la segona hora del Sant Cugat a fons amb Estels, una secció en col·laboració de l'Associació Astronòmica Sant Cugat Vall d'Oreix. Jesús González, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Estàvem aquí ara mirant les últimes notícies relacionades amb l'astronomia, que en són unes quantes.
Sí.
Avui, si tenim temps, les comentarem, però dediquem la secció a Saturn, a aquest planeta, que què en podem dir? Perquè té moltes semblances amb Júpiter, primer de tot, Jesús.
Sí, sí, és un planeta que està classificat com un planeta gegant, un gegant gasós, fins i tot de tipus jovià, que vol dir que és semblant a Júpiter. És semblant amb la seva composició, bàsicament d'heli i d'hidrogen, té un nucli també dur, petit, rocós. A la part central o voltant del nucli doncs tenim hidrogen en estat metàl·lic, líquid metàl·lic com el mercuri, i pràcticament és tot gas. Té una densitat extremadament petita, tan petita que si hi pogués cabre en un oceà de la Terra, flotaria com un malví, com aquests núvols de sucre, aquestes llaminadures que tant agraden als petits i també als grans, com jo, per exemple.
Aquestes serien les de les fires?
Sí, serien les de les fires. Bueno, són com uns terrossos de sucre esponjosos, mm-hmm, que en diuen malvins, vull dir, però allò ho tires a l'aigua i pràcticament no s'ensorra gens, sura absolutament, no?
Comprès, per tant, un planeta, podríem dir que compresos la resta, també?
Bueno, és el més gran, després de Júpiter, de tot el sistema solar. És un gegant, francament. Té moltes semblances amb Júpiter, tal com he dit. I és curiós que és un planeta que té una personalitat pròpia, si puguem parlar en temes antropomòrfics, no? En el sentit de que els seus anells el caracteritzen. No és l'únic planeta en tot el sistema solar que té anells, però sí és el que té els anells més grans i més espectaculars. Els va descobrir per primer cop el savi italià, en Galileo Galilei, el 1610, i ell va creure, perquè el seu telescopi no era molt precís, que eren com unes orelles del planeta i fins i tot unes nanses. Així, d'aquesta manera ho va dibuixar, perquè ell les seves observacions es reflectia en un paper.
La durada de Jesús d'un any al planeta que avui parlem, Saturn?
Sí, un any a Saturn. Clar, tenim en compte que com que Saturn està molt lluny de la seva, del Sol, triga molt a donar una volta completa al voltant del Sol. És de 29,4 anys. És a dir, que en el cas de que poguessin viure allà, no sé pas sobreviure, jo diria, no sé pas com, seria molt difícil que arribéssim a fer a complir 4 anys, perquè realment, si cada any són 29,4...
Sí. I això en un dia, per tant, a Saturn, la durada seria?
En un dia, paradoxalment, dura només 10 hores 39 minuts. És també molt més curt que la Terra, igual que Júpiter, gira molt ràpid sobre el seu propi eix, i això realment pues, li dona unes característiques també especials en quant als vents que es formen i a la forma del planeta. Per exemple, aquesta velocitat tan ràpida fa que en l'equador del planeta es produeixin vents de fins a 1.800 km per hora. Imagina't el que és això, no?
Aquests dies fa vent, però potser no tant.
No tant. Podem estar contents d'estar a la Terra. Però també té un altre efecte molt important. Aquest gir tan ràpid fa que tingui una forma aplatada, pels pols, exageradament aplatada, perquè el planeta pràcticament no és consistent, és gasós, no? Per tant, aquest gir tan ràpid fa que per la força centrífuga s'eixampli per la part de l'equador i s'aplati per la part dels pols.
Molt ben explicat. Al igual que vas dir quan parlaves, Jesús, de Júpiter,
sí,
aquest gir tan ràpid també té conseqüències a Saturn,
sí,
per tant.
Sí, sí,
aquestes que estàvem explicant.
La que estàvem explicant, sí, sí.
Què hem de dir, o què ens pots dir, sobre els anells d'aquest planeta?
Bueno, els anells, pues, realment, amb les missions espacials que es van fer cap a Saturn, la Pioneer 11 i les dos Voyagers, la Voyager 1 i 2, van poder descobrir que, efectivament, no eren unes orelles i unes nanses. Això ja a Huygens, en els 45 anys més tard que en Galileu, ja va establir amb un telescopi molt més potent i més precís que els anells no tocaven el planeta, eren una altra entitat diferent. Però amb aquestes missions espacials que es van fer a partir de l'any 79, es va descobrir que els anells estaven constituïts per partícules tan petites com microscòpiques, fins a roques d'uns quants metres i trossos de gel, no?, que giraven al voltant del planeta. De totes maneres, aquests anells tenen una amplada, tenen diverses divisions, però tenen una amplada de diversos milers de quilòmetres, però pel que fa al seu gruix, és un gruix molt prim, molt fi, poden ser uns quants metres o uns quants quilòmetres, de tal manera que si poguéssim veure els anells en el pla equatorial, en el que estan, molt, probablement quasi no els veuríem, serien pràcticament invisibles.
Aleshores, com va ser la formació d'aquests anells?
Es calcula que poden ser, van poder ser alguns satèl·lits o alguns asteroides que van col·lidir amb el planeta Saturn, es van esmicolar i van quedar pues, donant voltes al voltant del planeta. De totes maneres, aquests trossos de roca i de gel i aquestes petites partícules van col·lidint entre elles i es van esmicolant, i el que sí sabem és que probablement d'aquí milions d'anys desapareixeran els anells de Saturn. De totes maneres, també tinc que dir que aquest planeta, moltes vegades, degut a aquesta característica dels seus anells espectaculars, molta gent, en lloc de dir Saturn, l'anomena amb el nom del famós bestseller de Tolkien, el Senyor dels Anells,
Parlem de les llunes de Saturn, ens ha quedat clar que també aquesta desaparició dels anells no la viurem nosaltres?
No, suposo que no.
Les llunes de Saturn, Jesús?
Bueno, les llunes de Saturn té un gran nombre de satèl·lits naturals o llunes, El nombre precís és indeterminat perquè no es pot saber amb exactitud, perquè els trossos de gel dels anells de Saturn són tècnicament també llunes, i és difícil distingir entre les partícules grans, més grans dels anells, i les llunes més petites de Saturn. De totes maneres, fins fa poc, concretament, fins fa l'any 2009, s'havien identificat 61 llunes, i 3 encara no estan confirmades que podien ser grups de pols. La més gran de totes és Tità. És l'única lluna del sistema solar que té una atmosfera densa. Mentre que la majoria de llunes del sistema saturnià són petites, Tità és relativament gegant. Després del Sol, els 8 planetes i la lluna de Júpiter, Ganimedes, Tità és l'objecte amb més massa del sistema solar. Tità representa més del 90% de la massa corbita Saturn, inclosos tots els seus anells. Per tant, ens fem una idea de que és enorme.
I és a dir, que Tità s'endú els grans estudis.
Sí, sí, sí.
Jesús, anem a l'actualitat. Un cop ja hem fet aquest repàs de Saturn, un asteroide de poc més de 45 metres de diàmetres,
sí,
és de dimensions, podríem dir, petites.
Sí, són petites. Seria el tamany que hauria d'una porteria d'un camp de futbol a l'altra porteria. El camp de futbol pot ser 100 metres, però de porteria a porteria són uns 50 metres,
Ho diem perquè l'asteroide anomenat DA14 se'ns diu que passarà aquest divendres, dia 15 de febrer, molt a prop de la Terra, però sense impactar. La NASA descarta el perill.
Sí, sí, és així. Aquest asteroide el va descobrir l'Observatori Robòtic de la Sagra, que està a Granada, i va transmetre immediatament les dades a Estats Units, no? Des d'aleshores s'ha fet un càlcul molt precís de la seva trajectòria i un seguiment també constant, no? Efectivament, el divendres, dia 15, s'aproparà molt a la Terra. Quan dic molt, vol dir doncs, uns 27.000 quilòmetres.
I aquests càlculs, Jesús, sempre són exactes, és a dir, serà divendres, sí o sí.
Sí, sí, això sí. El que passa que la distància pues, pot variar una mica, però hi ha marge d'error, marge, vull dir, de seguretat, no? Però pensem que estarà per sota del que són els satèl·lits geoestacionaris, que estan aproximadament pues, a uns 35.786 quilòmetres, però que estarà per sobre de l'Estació Espacial Internacional, que està entre els 330 i els 410 quilòmetres. De totes maneres, la NASA ha dit que no hi ha tampoc cap perill per cap d'aquests elements, no? Ni pels satèl·lits geoestacionaris, ni tampoc per l'estació internacional.
Ja ha dit que en cas d'impacte seria un dany regional i que, sí, de fet, un asteroide d'aquestes dimensions, com dèiem, s'aproxima una vegada cada 40 anys, però només té probabilitats de col·lisió, es calcula, cada 1.200 anys.
Sí, exacte. De totes maneres, a principis del segle passat a Tunguska, a Rússia, va impactar un cos, no sabem si va ser un cometa o va ser un asteroide, d'unes dimensions lleugerament menors, i va causar una gran devastació a 1.200 quilòmetres quadrats. Afortunadament, benauradament, no va passar res, res més important, perquè va caure en un lloc que no estava habitant, no? Però, clar, si caigués un asteroide, que seria en tot cas un meteorit a l'entrar a l'atmosfera terrestre d'aquestes dimensions, en el lloc on caigués sí que faria una gran devastació. Però no és comparable a la que es va produir a la península de Yucatán a Chicxulub fa 65 milions d'anys, que possiblement va causar l'extinció dels dinosaures, a més d'altres espècies que no coneixem.
Sentirem a parlar doncs, divendres del pas d'aquest asteroide DA14, però que no ha d'afectar cap problema, no hem de córrer cap perill. Anem a un altre fet d'actualitat.
Sí.
Escoltem aquest so. Sabíem que no era molt radiofònic el so, però l'hem volgut oferir perquè aquest so és el que es va descobrir el passat dissabte 3 de febrer. És la captació d'una emissió solar de
sí,
ràdio,
sí,
que inunda l'ona d'un telescopi.
Sí.
Tu ens ho explicaràs millor, Jesús.
Bueno, de fet, tens raó, no és gaire radiofònic. Sembla més aviat que hagueu captat amb un micròfon ocult pues, com roncava un gran fumador, no? Però no, això correspon segurament a una gran flamarada del Sol que va emetre pues, ones de radi que van interferir amb un radiotelescopi d'un aficionat, no? I és impressionant com aquestes ones poden arribar aquí amb aquesta intensitat. Efectivament, si s'escolta i no tens precaucions, per exemple, amb l'ordinador, et pot ensordir, perquè és un soroll molt fort.
Es va catalogar de tripus 3, eh?
Sí, 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 és molt forta. Sí, sí, jo he vist l'ataca a la que se li assigna...
Sí, la AR-1667.
Exacte, sí, sí senyor, sí. Doncs estem ara vivint una etapa d'intensa activitat solar, no?
Ens ho deia la setmana passada la Carme Mas, que aquest any és un any intens per l'astronomia. Jesús González, sots president de l'entitat, moltes gràcies, un cop més per ser aquí amb nosaltres, a la secció Estels, i fins una pròxima.
Fins la pròxima i moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies i bon dia.
Bon dia.